el que està sortint, i jo faig un pas més endavant. Un pas més endavant, recordem que Jorge Fernández Díaz tenia un ascendent molt important al Partit Popular de Catalunya. És a dir, clar, això significa moltíssim. És a dir, clar, tu em preguntes per la significació que pot tenir interna. La significació que pot tenir interna és a dir, escolta, jo no vull saber res d'una etapa anterior on el Partit Popular estava molt controlat pel Jorge Fernández Díaz, que posava i treia i era vital als congressos del partit, amb el qual jo crec que són dos punts interessants. Veurem, perquè això, novament, es pot trobar amb una, diguem-ne, amb una diferent posició de Gènova, que no serà la primera vegada, no? Amb el qual serà molt interessant veure quins seran els moviments del Partit Popular de...
Però què vols dir, que pot tenir repercussions això cap
no,
al PP
que,
català?
No, el que vull és que no és la primera vegada que Alejandro Fernández té unes posicions sí. totalment contràries a les posicions sí. que té Gènova uh-huh. i no li importa explicitar-ho. Amb el qual jo crec que hi ha la batalla interna del proper Congrés del Partit Popular, però serà molt interessant veure quines són les justificacions que es donen, sobretot des de Gènova. Jo crec que des de Gènova intentaran contemplar prioritzar, això ja no ens toca a nosaltres, això va ser un altre executiva, etc, però veurem perquè les repercussions sobre la lluita entre Alejandro Fernández i Gènova poden ser molt interessants en el futur.
També és un tema de càlcul, perquè pel Partit Popular en general, perquè Feijó té l'oportunitat o bé de dir, escolta, que això no em contamini, perquè no deixa de ser brutícia i em contamina, i per tant aquesta imatge, jo la imatge que tinc la vull salvar, però també té una altra opció, que és condemnar-ho, fer neteja, fer purga, que és el que sembla que està fent Alejandro Fernández, de cara, també pensant en el futur, és a dir, jo el meu únic aliat possible a la vida de ser Vox? Uh-huh. O puc tenir més amics, encara que sigui de mala gana, i que com a mínim, des del punt de vista del respecte a la legalitat i dels mètodes legals, amb això ens podem entendre? Dic, per què? Perquè és possible que Alejandro Fernández estigui més aviat pensant en centrar-se.
Bueno, és que a més sap perfectament que si vol tenir possibilitats a Catalunya necessita això, centrar-se. Exacte. És a dir, perquè necessita guanyar una part d'electorat que no li vindrà de Vox, li pot venir d'altres forces polítiques, i per tant sap molt bé que té unes eleccions aquí davant i que aquestes, el tuit que ha fet, evidentment, qualsevol elector del Partit Popular d'Andalusia o d'Extremadura no podria no entendre, però en canvi un possible votant del Partit Popular a Catalunya les pot demanar.
Per això potser no pot fer, però sí.
El que passa que, a veure, jo crec que hi ha com dos factors que hem de diferenciar. Des del punt de vista polític, ell s'ha mostrat molt contrari, sobretot quan Alberto Núñez Feijóo ha intentat apropar-se al nacionalisme, perquè diu que en les circumstàncies, i recordem que el gran enfrontament que va tenir en Gènova va ser precisament això, sí. explicitar-ho, cosa que et criticaven del Partit Popular, que ho explicitava al Twitter, però no anava a les executives a Madrid, explicitar-ho és el que molestava més a Alberto Núñez Feijóo. És a dir, per una banda, jo crec que això té una posició més rocosa, contrària a certs pactes que podien venir des de Gènova amb l'independentisme, tot i que tenia una evident coincidència des del punt de vista ideològic, etc, però sí que ell jo crec que fa una postura moral. És a dir, escolti, jo puc ser molt dur amb l'independentisme, però sí. sempre amb la llei, sempre amb la democràcia.
Suposo que és un tema moral, sí.
Sí, és un tema ètic i moral, i ell és molt ètic i moral, amb això jo tinc moltes diferències, sempre he tingut moltes diferències amb ell, però ell sempre ha estat una persona molt ètica i moral en aquest sentit.
Bona falta veure què diu l'Àngel Marcelo de tot això de la moral, no? L'Àngel Marcelo?
Si el conseller ho ha entrevistat, doncs escolta.
Avui n'ha parlat també en aquest article que fa regularment Jorge Fernández Díaz. No, pel que deies, Jordi, de... Home, això podria ser una oportunitat també pel PP actual, de dir, ens desvinculem absolutament, marquem aquí una línia i nosaltres som un nou Partit Popular, i allò va passar... Sí que és veritat que aquests dies no hi ha hagut aquest posicionament contundent des del Partit Popular, no s'han mullat gaire amb el tema, han dit que, bueno, això tampoc no hi ha cap novetat al que ha anat sortint, no?
És impossible, perquè fixa't, clar, quan tu dius que el que està fent l'Estat és sobretot fent tota una política per oblidar, per perdonar tot el que va fer l'independència. És que, a veure, hem d'entendre que el que està passant ara, que era molt interessant perquè abans hem tingut la conversa abans d'entrar, el que està passant ara és conèixer l'altra part. Fins ara hem entrat fins i tot als budells del que passava al procés, a l'independentisme. L'independentisme ho ha pagat amb presons, ho ha pagat amb sentències, ha pagat la factura, ha fet autocrítica. Hem sabut fins i tot allò que havia fet, que no era de la llei a la llei, és a dir, s'ha fet molt... I l'altra banda, coneixem cosetes. Ara comencem a conèixer la meitat de la pel·lícula. Clar, comencem a conèixer la meitat de la pel·lícula en un moment on el govern de l'Estat està pactant amb l'independentisme i està fent l'amnistia a tot allò que va passar. Clar, des del Partit Popular, quina és la seva posició? És a dir, vostès ara el que fan és amnistiar l'independentisme i criminalitzar aquells perquè recordem que dintre la lògica del votant del Partit Popular és criminalitzar aquells que vam lluitar per la unitat de l'Estat, clar, és impossible que des del punt de vista del Partit Popular de Madrid es pugui entendre aquests moviments.
Però no podem oblidar que malgrat això, de la mateixa manera que l'independentisme, a més d'unes conseqüències judicials, li ha tingut unes conseqüències polítiques, en canvi, a l'altre costat, no hi ha hagut cap, és a dir, ni una condemna pública, ni encara menys una conseqüència política. De fet, tot passa amb una gran impunitat i fins i tot ara, veient el que està passant, que no paren d'aparèixer novetats, el que es veu sempre és el que comentava abans, és al final que és el poder d'unes estructures d'estat que saben que darrere hi ha això. És a dir, l'única justificació que necessiten és el poder de l'estat. Per tant, saben que podien fer això i que probablement tenien grans coneixements de que això no tindria unes conseqüències ni polítiques, veurem si judicials.
Bueno, denunciïm. Jo ja ho he fet, no? Denunciïm, recorri a Europa, el que va faci falta, jo
el mal
ja està fet i tiro endavant, i a més des d'un punt de vista polític, moltes de les persones implicades, el senyor Asturiano... I
és que ja no són ni a la primera línia política.
És possible que sigui prescrit qualsevol cosa que hagin fet.
Però sí que és veritat que, per exemple, hi ha un altre factor que no sé si pot tenir a veure o no, és que d'aquí a un mes i un dia hi ha eleccions a Galícia. No sé si el PP tenia en ment de que Rajoy potser tingués alguna mena de paper en aquesta campanya, per exemple.
Sí, podria ser. A part que recordem que Rajoy també va comparèixer a la Kitchen. I tampoc li va passar factures. Jo crec que les eleccions gallegues va per una altra banda. Si en tot cas pot fer alguna cosa pot fer mal ja a la situació dels palets, no? Dels pèlets, els famosos pèlets a les platges, no?
Sí.
Jo crec que això a les eleccions gallegues no afectarà molt. El que passa que sí que és cert que dintre del Partit Popular, a veure, fixa't que estem parlant molt de constitucionalisme, si es va donar aquí un cop d'estat o no, però estem parlant de l'utilització dels mitjans de l'estat, no només en l'independentisme. Ara, mira, estem veient, per exemple, el desè aniversari de Podemos, que ha passat amb les 20 causes que es van fer a Podemos, i què va passar amb la Kitchen, efectivament, que es va utilitzar els resortes de l'Estat, i estan passant coses molt...
I una certa coordinació entre mitjans de comunicació, jutges, policia,
i
govern...
I quan parles de jutges, veurem quina és aquesta relació entre el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem, perquè avui és un bon dia per parlar de l'Estat de Dret, no? Quan el Tribunal Constitucional ha hagut de corregir el Tribunal Suprem, en el cas de l'Alberto Rodríguez, que recordem que el president del Tribunal Suprem va ser molt dur amb la presidenta del Congrés, fins i tot li va dir, escolta, pot tenir això conseqüències, o per exemple, l'Arnaldo Otegi, que no has d'estar d'acord amb aquests dos personatges, perquè jo no estic d'acord, per veure que es va fer un ús abusiu per part de l'Estat. Ara es comença a veure i ara és com començarà a analitzar. Tindrà conseqüències jurídiques? Doncs, malauradament, jo crec que serà molt difícil.
Probablement no.
Doncs això és l'Estat. Veurem la comissió d'investigació. Bueno, veurem com acaba.
I a més, no només és possible que no hi hagi conseqüències jurídiques, sinó que a més s'hagi pogut fer servir políticament. És a dir, tot això, si d'alguna cosa segur que serveix, és per poder justificar la llei d'amnistia. I en aquest sentit, el PSOE es pot sentir còmode amb aquestes informacions que van sortint per poder dir, escolteu, és que aquí s'ha de corregir tot l'estat de testa de millorar la democràcia espanyola si volem ser, com diu Pedro Sánchez, una democràcia ejemplar.
I avui també ha sortit el nom de Josep Lluís Trapero, que ja sabeu que finalment doncs, avui ha dit que denunciarà aquesta persecució que va patir en l'operació Catalunya. Clar, van sortint noves informacions. Ell també avui deia, Trapero, en aquest comunicat, ostres, si jo vaig ser un dels afectats, jo que era el comandament, el màxim comandament dels Mossos d'Esquadra, imagineu-vos aquesta operació Catalunya com pot haver afectat a d'altres persones que no tinguessin segurament la protecció que tenia ell.
Evidentment, tot i que en el seu cas, per sort, va haver un judici i es va resoldre favorablement amb ell, no? Perquè al final ell també va ser víctima de tot plegat i d'un context polític, no? El que passa que realment la reflexió que fa és molt interessant.
Clar, el que surt avui és que el volien implicar.
Sí, el volien implicar
en un cas de
tràfic de drogues, no. Però el que la reflexió que fa és molt oportuna, de dir, si fins i tot jo, en la posició en la qual estava, vaig patir aquestes conseqüències, la mà de persones anònimes implicades o amb causes judicials encara obertes i amb casos sense resoldre, que es van veure involucrades en tot això, probablement sense potser ni conèixer-ho, ni encara menys poder veure les conseqüències que això podia tenir, no?
I perquè es tracta no tant de trobar a partir de causes obertes, doncs aleshores sumar-se, intentar investigar, sinó que es tracta d'intentar inventar o fer perspectiva davant de persones que diuen, escolta, doncs ara mateix intentarem vincular-lo amb el tema de Saratoga i el Riviera i a veure si hi ha sort. I el mateix que va passar amb Trias i amb altres dirigents polítics i amb altres persones que no estaven a l'administració pública ni en partits polítics, però que realment, si ara mateix estem, si en el seu moment es va parlar de violència ambiental per justificar la sedició i ara s'està parlant de terrorisme per un atac de cor a l'aeroport, vol dir que s'ha vist realment de tot i és una vergonya.
No, efectivament, i a més no només aquestes actuacions que aquests documents que es van inventar i que s'han vist que s'han inventat, sinó també actuacions prospectives. És que recordem que això ha continuat, és a dir, el 2020 ara estem parlant de la desclassificació d'una part, només una part, que veurem quina és aquesta part, però la desclassificació d'una part del cas Pegasus.
Sí.
Però clar, si el 2020...
La que fa referència a Pere Aragonès.
A Pere Aragonès, el president de la Generalitat. Sí. A una època on Esquerra Republicana estava col·laborant amb el Partit Socialista i fins i tot es feien unes escoltes prospectives, perquè no només era Pere Aragonès, era molta gent, moltíssima gent, i es feia de manera prospectiva. Recordem que això ha de tenir... que aquí no es posa en dubte la legalitat, és a dir, tothom, segurament era legalíssim, però es posa en dubte l'ètica i la moralitat, que és el gran problema. Clar, que quan tu tens el poder de l'Estat és legal, fins i tot, o si no ho pots convertir en legal, perquè efectivament, com abans comentaves, al final no passarà absolutament res. El pitjor, un dels pitjors escàndols de la democràcia, després del GAL, per cert, el GAL ja vam aprendre que no tot valia per defensar l'Estat. I això ho deia la dreta i ho deia l'esquerra, eh? Doncs això també ens ho haurem d'aplicar també en aquest cas, perquè evidentment s'ha tornat a caure...
Bueno, i la ministra de Defensa dient què havia de fer l'Estat.
Clar, què havia de fer l'Estat. Però això, doncs, precisament, el que vam aprendre durant el GAL i el senyor Felipe González, que ara dona moltes lliçons, és que no tot s'hi val per defensar l'Estat, que hi ha una ètica i hi ha una justícia. El que vull dir és que fins i tot hi havia, perquè per molt que un jutge, no?, un jutge, doncs, declarés que això era legal i que es feia, això ha d'entrar dintre, el govern ho ha d'acceptar, és a dir, ha d'entrar dintre del que és la planificació del CNI, i això ho signa el govern i ho signa el ministre, no? Amb el qual, si es va fer això en èpoques, no?, diguem-ne, de col·laboració, imagina tot el que es podia fer en èpoques d'enfrontament, i efectivament, com diu el tuit d'Alejandro Fernández, però com la majoria de gent, estiguis o no estiguis d'acord amb el procés, perquè això no té res a veure, doncs no tot s'hi val per defensar la unitat de l'Estat.
Veurem si aquestes properes setmanes també surten més possibles esquitxats. Creieu que hi pot
probablement
haver encara,
sí,
sorpreses?
Dir, n'hem anat veient amb els anys. Sí.
Sí que ho creiem.
Jordi, sí que ho creiem o sí que ho sabem?
Sí que... Bueno, jo tinc molta fe. I quan tens molta fe... A
però
és
molta
com...
fe que sortiran temes o molta fe que això tindrà conseqüències?
No, conseqüències no en tindrà gaires. Perquè...
Sortiran moltes més coses. No, és que no puc dir res més. Sortiran moltes més coses. Estàs fent temps, eh?
No, dic, home, has deixat aquí la incògnita de sortiran
té informació privilegiada, té informació privilegiada que no ens vol donar. És que als advocats els hi passa això, sempre. Sí.
Bueno, doncs, escolteu-me, ja sabeu, avui ho hem d'anar deixant aquí, perquè de seguida juga el Girona amb el Rayo Vallecano. Abans, però, ara us acomiado, eh? Deixeu-me que anem ràpidament cap a Montilivi amb el Xavi Puig. Xavi, bona nit.
Hola, bona nit.
Com pinta aquest partit?
Doncs vaja, esperem que ve una eliminatòria partit únic a casa amb bastants titulars a l'11 del Girona contra un Rayo que presenta un 11 amb bastants suplents. Esperem que sigui una nit alegre, una més aquí a Girona, i el Girona es pugui plantar als quarts de final d'aquesta Copa del Rei.
Doncs de seguida aquest partit que comença aquí a RAC1 amb tot l'equip del Girona jugar a RAC1. Gràcies, Xavi, que vagi bé, bona nit.
Fins ara.
Acomiadarem aquí la tertúlia, Magda Gregori, Rafa López, Jordi Cabré, que això s'ha fet curt, oi, això, avui?
Molt ràpid, això.
Molt després, tema, eh? Pim, pam, pum. Va, ens veiem d'aquí uns dies, que vagi bé.
Bona nit.
Nosaltres hi tornarem divendres, que ja sabeu, demà juga al Barça amb l'Unionistes de Salamanca, i per tant no hi haurà... No, si tornem divendres, que vagi bé, bona nit.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, Compravenda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49. RAC+1 Podcast.
Tothom s'ha tocat el clítoris alguna vegada, però quantes persones s'han tocat el coll de l'úter?
És una cosa més intuïtiva i d'escoltar el meu cos i d'anar buscant els punts que a mi em fan sentir cada vegada més plaer.
M'ha encantat sempre tenir converses supermístiques amb algú i després pues, fer barbaritat.
A RAC+1, la revolució sexual, el podcast de sexe.